Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Intervenen 200 quilos de peix que no havia passat per Llotja. Els Mossos van actuar a instàncies de la confraria que es queixa dels reiterats casos de venda furtiva de peix i de la passivitat de la policia. El peix es transportava al maleter de dos cotxes sense cap mesura de conservació ni cap documentació que n'acredités la seva procedència. És el tema d'obertura a l'actualitat local d'avui. Ara en fem un repàs en format breu d'aquest i de la resta d'aspectes que marca la nostra proximitat. La directora de l'escola d'Empúries, Lilian Xiqués, en deixarà el centre quan acabi aquest curs. Se'n va satisfeta del canvi de rumb que va provocar el centre des que se'n va fer càrrec. Es mostra molt agraïda a tothom. A partir del curs vinent treballarà en una escola de les Illes Canàries. L'Escola Municipal de Música El Gavià ha celebrat amb pares, familiars i amics els seus 30 anys amb un concert homenatge als aniversaris passats. Una selecció de temes per demostrar l'evolució de l'escola i també els seus alumnes. Futbol. L'entrenador del primer equip de l'Escala, Sergi Lluís, després de l'ascens matemàtic a Primera Catalana, té ganes de seguir al capdavant de l'equip. Així ho ha assegurat en els mitjans de comunicació locals. La decisió, però, la té ara el president del club. Agenda d'activitats aquest cap de setmana, primera trobada d'arts marcials adaptades. Aquest cap de setmana apleguen de la Sardana de l'Escala i també a la botiga al carrer de l'Obet, si el temps ho permet, esclar. Tot això ho expliquem des d'un dimarts de cel variable amb més núvols a la tarda. Per demà torna la tramuntana. Ara és moment del far, fins al punt de les 7. A l'interactiu avui es parla d'ocupes i desnonaments. Amb Josep Massana, inspector de la policia local d'Amposta. Amb Marta Afuera, portaveu de la PA Girona Sal. I també els advocats José Ángel Gallego i Maite Pons. A nivell de ciència, una secció que fem amb el col·laborador aranyenc Antoni Curto. El preu del peix sabrem com ha anat a l'Ametlla de Mar. Les tradicions avui, tradicions marineres amb vaga de Vitòria. I a l'apartat de dones del mar escoltarem a la microbiòloga del CSIC, Sílvia Acinas. A les 7, el Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent i Sergi Mir al control tècnic. A les 8, l'actualitat local, seguida dels Sendes. A les musicals, Chelsea Hotel i Ruta 66. A les 11, les reemissions, per aquest ordre del més calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Segons com lo temps val molt. Segons com viure és pesat. Val molt més un moment amb tu.
I amb tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
El tema de les espècies autòctones no només és un problema català ni un problema de les Terres de l'Ebre. Fixeu-vos, més de 7 milions de salmons han mort durant les darreres setmanes a una piscifactoria situada als fjords de Nordlaoms, a Noruega. Han mort bàsicament per una extensa floració de microalgues que té efectes tòxics i en molts casos mortals per a aquests peixos. En condicions naturals, aquests salmons i molts d'altres peixos migren cap a zones que, en les que doncs, apareixen aquest tipus de microalgues, però a les piscifactories de salmons estan exposats sense poder-ne escapar. Per tant, hi ha hagut aquesta mortalitat brutal de 7 milions de salmons. Les empreses afectades i les autoritats de Noruega han intentat controlar els efectes d'aquestes algues a les zones ocupades, però de moment no han tingut èxit amb les mesures. En algunes zones, els productors intenten desplaçar els recintes de salmons cap a llocs més protegits, però bé, el moviment és molt petit davant de la ràpida proliferació d'aquest tipus de microalgues que fan malbé les brànquies dels peixos. Diuen que s'han perdut unes 13.000 tones de peix, aproximadament al llarg de les properes setmanes podrien afegir-s'hi 40.000 tones més, el que té doncs, un cost de 1,3 milions de tones, si és que no es para aviat aquesta proliferació. Brutal, com podeu veure, això de les espècies invasores no només és nostra, ni de les Terres de l'Ebre, sinó que passa a molts altres llocs del món, com aquests casos que us estem explicant de Noruega. Ho vigilarem, ho controlarem i veurem quins efectes i, sobretot, com es controla si és que s'aconsegueix fer l'expansió d'aquesta microalga. Ben trobat, segona hora de programa. Per cert, parlarem de qüestions socials. Ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Anem a parlar d'una malaltia de la qual se'n coneixen els efectes des de fa molts i molts anys. Estem parlant de la síndrome del treballador cremat, el burnout, que es deia. És aquest treballador que bé, sent que mai s'acaba la feina, sent que té molt més treball, molta més càrrega de treball de la que realment pot suportar. És aquest treballador que quan va al matí a la feina només pensar-hi ja es posa de mala gaita, ja es cansa, ja s'esgota, que quan posa un peu a terra, després de moltes hores o algunes hores de dormir, torna a estar esgotat i que fins i tot en treballs que li agraden i que són del seu gust, doncs al final acaba avorrint-los i acaba d'alguna manera detestant-los. Això genera, i per l'empresa representa, entre altres coses, un deteriorament de la capacitat productiva d'aquest treballador. És una mica la síndrome, repeteixo, del treballador cansat o cremat, del burnout. Doncs bé, fins ara l'OMS no reconeixia aquesta malaltia com a tal. Era depressió, fatiga, estrès. Ara, de manera recent, ha reconegut el burnout com a malaltia que alguns professionals posen aquest reconeixement. En volem parlar amb el responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, en Francesc Montoro. Francesc, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
No deixa de ser curiós que, doncs, 17 anys, no? 16, 17 anys després, o 19 anys després de que se n'és parlant de manera molt extensa d'aquesta realitat, finalment l'OMS ho reconegui com a malaltia.
Sí, bueno, de vegades aquestes malalties es coneixen. Bueno, ara se li ha posat el nom del burnout, del cremat... un anglicisme, però que en definitiva ha existit de fa molt de temps. Possiblement s'ha aguditzat en els últims temps i és possible que aquesta pressió i aquesta proliferació de situacions d'aquest tipus hagi forçat aquest reconeixement, en definitiva, no?
Aquí la qüestió és no només si es reconeix, sinó si es diagnostica, perquè hi ha moltes malalties que estan reconegudes, però que hi ha metges que són reticents a diagnosticar-les.
Bueno, sí, hi ha reticència, però també la pitjor reticència és reconèixer que quasi sempre això ve degut a les condicions de treball, és a dir, que es produeix a la feina, no? No és un problema de les característiques de la persona, moltes vegades, sinó de les característiques de la condició del treball. Aquelles situacions que tenen unes exigències psicològiques altes, quantitatives, cognitives, emocionals... d'amagar emocions per part de les persones o jo què sé, o que, per exemple, la persona no té capacitat d'influència en el treball, que no li troba sentit, que la integració a l'empresa tampoc s'ha fet bé, que la seva alcaldetat de la feina i de rol tampoc es veu reforçada, no té recolzament social, inseguretat, vull dir, molts factors que al final tot això poden derivar doncs a una situació o bé d'ansietat, o bé d'estrès, o bé de burnout, com el que hem comentat, o en casos més greus, fins i tot de depressió, no? I després el següent pas és la somatització, no? Es tradueix en problemes cardiovasculars, de la son, gastrointestinals, de molt tipus, que finalment també les persones acaben automedicant-se, no? Automedicant-se i per intentar no perdre la feina i per seguir treballant quan en realitat no s'està abordant l'origen del problema, que és moltes vegades en les condicions de treball organitzatives, sobretot en les quals treballen els treballadors. No?
Aquí anava jo, estaves explicant una mica els efectes i pensava en dos aspectes. Primer, l'organització del treball, és a dir, en com s'organitza, en com s'ordena, com es reglamenta aquesta empresa i sobretot en com s'ajuda, no? Té assistència al treball de les persones que estan operant en aquesta empresa, per un costat, i per la manca de lideratge per l'altre, és a dir, per tenir un projecte definit, un camí marcat i d'alguna manera doncs, fer que aquests treballadors treballin cap a un objectiu comú.
Aviam, l'organització del treball, tal com diu l'Estatut dels Treballadors, és potestat de la direcció de l'empresa. És una capacitat reconeguda a l'Estatut i, per tant, recau sobre l'empresa. El que passa que hi ha una qüestió prèvia, i és que el dret a la salut i la vida és prèvia fins i tot a la feina, no? És a dir, l'empresari no pot oblidar-se de tenir cura de que també en l'entorn del treball la seguretat i la salut dels treballadors estigui garantida. I l'organització del treball per la via d'aquests factors que acabo d'esmentar, que no estan previstos o que no estan avaluats a l'impacte que té en la vida quotidiana i en la feina, doncs pot acabar impactant a la salut de les persones al cap del temps, no? I totes les empreses tenen l'obligació de fer avaluacions de riscos de seguretat, d'higiene, de l'entorn i dels espais de treball, però també dels riscos que poden esdevenir-se per la via de l'organització del treball, per deficiències pròpiament dites de l'organització del treball. Càrrega de treball, falta d'integració, inseguretat, etcètera. Tots aquests elements també s'han d'avaluar i també s'han de prendre mesures que sobretot actuïn en origen, no? Una organització del treball saludable que al final no impacti la salut de les persones, no?
Veurem i seguirem aprofundint més endavant en aquesta realitat, Francesc, que en tot cas hem volgut conèixer una mica a què fa referència l'OMS, què és el que ha reconegut i una mica sobre qui recau la responsabilitat d'evitar que un treballador pugui patir aquestes dolències. Gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que tingueu bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Segueix la llum del far.
Realitats. Una família deixa de pagar la hipoteca o ara hi ha el lloguer, perquè el problema ja se centra bàsicament també al mercat de lloguer, i a partir d'aquí s'obre un procediment ràpid d'execució d'aquest lloguer i, per tant, en relativament poc temps, aquesta persona és desnonada d'aquell habitatge que fins a aquell moment era casa seva. I quan dic relativament poc temps, puc parlar de mesos, 2, 3 mesos, 4 mesos, perquè, de fet, és el que la llei s'ha encarregat d'aconseguir, no? Que el desnonament sigui ràpid. L'altra realitat, tens un habitatge buit, no hi vas pel que sigui, de sobte te l'ocupen i trigues anys en fer fora aquella gent. Anys. S'enganxen a la llum del carrer, s'enganxen al comptador de l'aigua... Com pot ser? Aquest plantejament, que a algú li pot semblar demagògic, jo no dic que no ho sigui, és un plantejament que, si voleu, el podem complementar amb tota la història que hi ha i tots els problemes que està havent amb el tema dels desnonaments sense data. Aquests desnonaments que, en principi, des del març d'aquest 2019, estan prohibits per un decret llei del govern espanyol i que, malgrat això, setmanalment, a Barcelona i l'àrea metropolitana, s'estan produint, que són aquests desnonaments que el jutge decreta sense dia ni hora i que, per tant, són un neguit constant i permanent per la gent que ha de ser desnonada perquè no sap quan li pot aparèixer el secretari judicial amb la policia per no deixar-lo entrar, per no deixar-lo entrar a casa seva. Repeteixo, un decret llei ho prohibeix. I, malgrat això, aquesta setmana, i la premsa se'n feia ressò, se'n segueixen produint. Per tant, si voleu, la demagogia d'una mesura o la inhumanitat de l'altra. En tot cas, avui volem parlar d'ocupació i desnonament. I per fer-ho, viatgem fins a diferents emissores, diferents realitats. Presenta's la primera, tu, Ivan.
Doncs avui comencem aquest interactiu amb en José Ángel Gallegos. Ell és advocat especialista en l'àmbit hipotecari i també ha col·laborat durant molts anys amb un grapat d'associacions a la zona del Baix Gallà, també del Vendrell. José Ángel Gallegos, molt bona tarda.
Bona tarda.
I, de fet, em comentaves ara, fora de micros, que bueno, t'has vist afectat directament. De fet, estàs pendent de judici per defensar el dret a l'habitatge i per perseguir, diguem-ho així, uns interessos, segons expliques, que hi ha a l'administració de justícia, quan parlem d'aquests processos de desnonaments.
Bueno, concretament va ser una execució hipotecària. A les execucions hipotecàries en general, a tot arreu, a Espanya, això va passar a Vilanova, però és a tot arreu, doncs es viola la llei des de que comença fins que acaba el procés d'execució hipotecària i es viola la llei a favor dels bancs. En aquest cas, bueno, va ja anar més lluny i bueno, va acabar en una baralla que de moment ha acabat en això, en aquest procés que està pendent de judici.
Que és un fet habitual, això, a l'administració de justícia? És a dir, el fet d'anar més enllà dels límits de la llei, en aquest cas desnonaments, ocupació, no sé si és...
És lo normal. Lo normal és per part que l'administració de justícia, els jutges i els secretaris judicials, sobretot els secretaris judicials, que se n'obliden molt d'ells, que es violin la llei a favor dels bancs, o si estem parlant de judicis de desnonaments, pues, a favor del propietari, sigui el que sigui, sigui banc particular o el que sigui.
Amb què violen la llei? És a dir, quin incompliment fan?
Bueno, quin incompliment no fan? Seria més fàcil dir-ho, no? Si parlem de desnonaments, per exemple, normalment no es tria el procediment correcte, i no passa res, el jutge li deixa fer i li dona la raó. I és una cosa una mica incomprensible, no? Perquè normalment et trobes en un procés d'aquests que tens un demandant que és propietari, per tant té dret a el que està demanant, i dius, i per què triar un procediment incorrecte? Que trigui el correcte, que li donaran la raó i li tornaran la possessió. Quines ganes de fer-lo malament? Pues no, ho fan malament i els jutges no els importa. I no veig jo el profit d'aquest procediment incorrecte.
Ara m'explica, si li sembla, més detalls d'aquest procediment incorrecte. Sí. Deixi'm preguntar d'altres convidats que sé que ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre. Judit Castells, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aquí ja tenim els estudis de Radio Delta, Josep Massana, l'inspector de la policia local d'Amposta, per tal de saber quin és el paper que segueix la policia local quan s'efectua un desnonament o quan algú ocupa de manera il·legal una vivenda. Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda, Judit. Bona tarda, Joan Maria. Bona tarda, José Ángel.
Bona tarda. Anem per parts, eh? En el cas d'una ocupació, és a dir, en el cas de que detecten un habitatge que ha estat ocupat, una obra inacabada, o bé alguna denúncia d'una persona que li han ocupat casa seva. Quin és el procediment?
A veure, nosaltres aquí a Amposta, des de fa un parell d'anys, des de que vaig assumir la prefectura de la policia local, el que hem intentat és implementar un sistema de lluita contra les ocupacions, que el primer que el que fem, sobretot, és detectar davant de quin tipus d'ocupació ens trobem. Òbviament, el tractament des de l'àmbit policial difereix molt si es tracta d'una ocupació ideològica, si es tracta d'una ocupació per necessitat, si es tracta d'una ocupació sobrevinguda, i després també, òbviament, no és el mateix aquelles ocupacions problemàtiques en les quals ens trobem un problema de seguretat ciutadana, pel perfil de les persones que han realitzat l'ocupació, o una ocupació de, per necessitat, que es tracta d'una família que ha estat desnonada del seu domicili habitual i que, òbviament, davant d'un estat de necessitat, ha tingut que reallotjar-se mitjançant una ocupació. El primer que fem és detectar davant de quin tipus d'ocupació ens trobem i a partir d'aquí doncs realitzem unes accions o unes altres. Sempre en posta treballem amb un pla d'accions totalment transversal on els serveis socials també forma part del nostre equip d'accions i donem un tractament totalment individualitzat davant de l'ocupació en la qual ens trobem.
Per tant, diguéssim que una tiraria més aviat per la branca de la denúncia i l'altra seria gestionada més aviat per la branca dels serveis socials. Interpreto, les diferències?
Efectivament, Joan Maria.
I en el cas de d'haver-se de produir un desnonament per ordre judicial, d'això us encarregueu vosaltres o se n'encarreguen, és a dir, d'acompanyar, el secretari s'encarrega, normalment el secretari judicial, però en el cas d'haver d'acompanyar aquest secretari, vosaltres o Mossos, qui ho fa això?
Sí, en l'argot policial ho coneixem o denominem com a llançament. Si no és problemàtic, fem nosaltres l'acompanyament als lletrats de l'administració. I si es tracta d'un desnonament en el qual es preveu que sigui conflictiu, doncs aleshores es sol·licita la col·laboració dels equips d'ordre públic del cos de Mossos d'Esquadra. En principi, en posta no tenim aquestes problemàtiques i els darrers llançaments o desnonaments que es realitzen els fem nosaltres. Però també voldria traslladar de que, com que intentem solucionar des de l'arrel d'aquesta problemàtica tot el que és el tema de les ocupacions a la nostra ciutat, doncs els desnonaments s'han reduït de forma exponencial.
I darrera qüestió, presento l'altra convidada i així posem qüestions en comú. No sé si s'han produït i si s'han produït, ho pots dir, en tot cas, si no, doncs ens dius que no, ja està. D'aquests que deia jo a Barcelona, d'aquests desnonaments sense data, ho dic perquè l'article no ho he llegit jo, bàsicament parla de Barcelona i l'àrea metropolitana. A la vostra zona s'han produït en posta o no, d'aquests que es veu que des de març, segons diuen, no es poden fer?
El que passa, Josep Maria, que nosaltres el que fem és anar a requeriment de...
Vosaltres no sabeu...
Exacte. Aleshores, clar, el que fem nosaltres normalment, fem l'acompanyament de l'oficial, del jutjat, per fer la notificació. En el cas de que sigui infructuosa aquesta notificació, després a nosaltres ja ens comuniquen directament la data i l'hora de llançament. Nosaltres desconeixem si per algun altre mitjà, per part del jutjat competent, ha pogut fer la notificació o no. De totes maneres, m'atreviria a dir que aquesta problemàtica nosaltres aquí a la nostra ciutat marcació no la tenim.
Dèiem que presentaríem una convidada més, si us sembla, me'n vaig cap a l'Empordà, Cristina Cantal.
Sí, des de les comarques gironines ens acompanya la Marta Fuera, que és portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca Girona Sal, que des dels seus inicis a l'any 2011 han aturat més de 800 desnonaments. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda a tothom.
800 desnonaments. Estem parlant realment d'un cas alarmant. Ara estàvem sentint una mica doncs, els protocols més banda policial. Com s'aconsegueix aturar un desnonament?
Bé, d'entrada dir-te que 800 desnonaments són els casos en els quals nosaltres hem intervingut i s'ha de tenir molt present que la majoria de persones, la majoria de famílies que estan afectades per aquesta situació de manca de dret de l'habitatge, de que doncs, van a ser expulsades de l'habitatge on viuen, no s'aconsegueixen defensar, no saben com actuar. La majoria de persones, tot i la lluita que hem dut a terme, doncs, no es defensen. O sigui, aquests casos són de persones que s'han aconseguit defensar. Durant el 2018, que s'han publicat ara el mes de març passat les dades del 2018 complertes, han pujat a comarques gironines un 3,8% els desnonaments. N'hi ha 6 cada dia a comarques gironines. Les dades de desnonaments, si multipliquem, doncs, per exemple, a comarques gironines, 2.120 famílies en un any que han estat expulsades de casa seva. I em preguntes com s'atura un desnonament? Doncs amb molta dignitat, amb el poder de les nostres mans i les nostres conviccions, amb persones que el que primen són els drets humans, que respectin els drets humans, i amb molt de companyerisme, amb molta solidaritat, i amb ganes de que la societat millori. Així s'aturen els desnonaments. No tenim més eines que, diguéssim, les nostres mans, la nostra veu, els estops desnonaments i la dignitat de les samarretes que portem i la pinya que fem per poder aturar aquests desnonaments.
Marta, ara sentíem aquest protocol que ens explicaven des d'Amposta, el Josep Massana, que és l'inspector de la policia local. En el cas de les terres gironines, segueix una lògica com aquesta, que certament és una lògica, és a dir, a veure, abans de a veure com ho fem, perquè tots prenguem el menor mal possible, no? Això és bàsic, a Girona es produeix o aquí anem més a saco?
Bé, aquí, d'entrada, a mi el que m'agradaria explicar és que cap persona, cap família que tingui el cap mínimament ben moblat, no li agrada gens ni mica haver d'ocupar un habitatge, haver d'aturar un desnonament, a ningú li agrada haver de passar per una situació com aquesta. És una situació que produeix molt estrès, és una situació que produeix molta inseguretat, una situació que produeix molt malestar, molt patiment a totes les persones que passen per processos com aquest i sobretot als menors d'edat. I bé, nosaltres el que sí que entenem és que hi han diferents situacions, com molt bé ha explicat doncs el senyor Massana des d'Amposta, no? Hi ha situacions que són desnonaments que es produeixen per diverses tipologies. En el cas de les ocupacions que estàveu concretant, doncs hi ha ocupacions que són absolutament per necessitat i nosaltres, evidentment, defensem que no hi hagi cap intervenció de la policia per aquesta mena d'ocupacions. Llavors, també hi ha les ocupacions que anomeneu problemàtiques, que jo suposo que són ocupacions que es comet algun delicte, d'altres tipus que no tenen res a veure amb el fet de l'ocupació, i aquí jo puc entendre que doncs, hi hagi d'haver-hi alguna mena d'intervenció de l'ordre públic. Em diu la Chantal que posaria una pausa.
Ho hem de deixar aquí. Espera't un moment. 3 minuts i tornem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un senyor padrí amb jaqueta blava i una bengala creuava un semàfor de consellers en cantonada, casa nova. I unes cames fines que moren en una cintura breu, captant mirades i afalacs, un vestit curt primaveral força elegant, i mentrestant la gent mirava. Quasi semblava una ciutat paralitzada, com si el temps s'hagués parat en aquell moment.
Ja saps el que jo estic pensant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estem parlant de desnonaments avui al FAR. Són 6:15 de la tarda. Ho estem fent amb José Ángel Gallegos, que és advocat i activista. Ho estem fent també amb la portaveu de la PA a Girona i Sal, la Marta Fuera, i amb l'inspector de la policia local d'Amposta, el senyor Josep Massana. Parlem de les circumstàncies i sobretot les casuístiques que es produeixen amb un desnonament. Marta, em sembla que tenies que acabar de fer algun apunt, quan hem arribat a 6:15.
Bé, estàvem comentant doncs, que el senyor Massana doncs, puntualitzava diferents tipologies de desnonaments que tenen que veure amb les ocupacions i dèiem que aquí la qüestió fonamental per nosaltres és que respectin els drets humans. Si hi ha persones que són trepitjats els drets humans quan se les deixa al carrer, doncs creiem que les autoritats, siguin del tipus que siguin, la policia local, la policia autonòmica, la policia d'on vingui, el responsable polític d'on sigui, el que ha de primar per damunt de tot és que respectin els drets humans i no poden haver-hi persones i famílies que se les llenci al carrer sense una alternativa habitacional. I, per tant, a nosaltres aquesta és la ratlla que ens marca. Perquè estem veient que amb això de les ocupacions està havent-hi una estratègia per part de mitjans de comunicació de masses grans que estan intentant crear un relat de que està havent-hi una problemàtica molt gran amb això de les ocupacions amb habitatges de particulars. Quan aquesta problemàtica en realitat és una fal·làcia, és inexistent pràcticament. Pot ser un tant per cent d'un 0,00 molt petita. Aquí les ocupacions que s'estan duent a terme, la majoria, un tant per cent molt elevat, són ocupacions d'habitatges, propietat, que han estat robats, a més, propietat ara mateix d'entitats bancàries, de fons voltors, de grans empreses immobiliàries, i per tant, que són aquestes empreses les que estan promovent aquest relat a través dels mitjans de comunicació perquè el comprem, perquè estiguem espantats, perquè s'endureixin les lleis contra les ocupacions, quan l'ocupació és una situació real, es produeix per una problemàtica real, diguéssim, o sigui, hi ha una necessitat d'habitatge molt gran i per tant no hi ha una altra solució. Les administracions a dia d'avui no han donat una altra solució a la gent que haver d'agafar i entrar en un pis propietat d'una entitat bancària, propietat d'un gran tenidor per poder salvar la seva vida.
Aquí hi ha diverses qüestions. Posaves un parell de qüestions damunt de la taula. És a dir, els jutges apliquen unes lleis que fan els polítics, que són els mateixos que haurien de fer habitatge social. I ho dic perquè no vull salvar els jutges ni molt menys, que són els que acaben signant els desnonaments, però aquí hi ha una qüestió també legislativa que no s'està abordant, o almenys aquest és algun dels plantejaments. No sé què en penses, José Ángel.
Bueno, a veure, aquesta excusa que posen els jutges és això, una excusa. Ells són, tenen molt clar de quin bàndol estan, i els polítics també, i estan del banc dels poderosos, de la banca concretament, perquè tot això, aquest tema d'aquesta problemàtica de la vivenda, ocupacions, dels desnonaments, no ve perquè sí, no és un problema, no és una malaltia ni res que no sapiguem com tractar, sinó que és una qüestió d'interessos. Un interès i és lo normal en aquest sistema en què vivim, que els poderosos i els rics roben els altres. I llavors s'ha triat com mitjà per robar, per explotar, pues, la vivenda. Evidentment, si per accedir-hi a una vivenda, ja sigui de lloguer o de compra, has de pagar un preu molt superior, doncs t'estan robant. I això és el que passa en aquest país des de fa, doncs, diguem que des del decret Buller, des de l'any 85. S'ha fet una política ordenada pels bancs perquè la vivenda sigui un mitjà per robar a la gent. I els jutges en tota aquesta política, pues, el seu bàndol és el bàndol dels bancs i dels polítics.
Però torno a dir, és a dir, qui fa la política i qui fa la llei són els polítics. És a dir, qui fa les normes són els senyors que... Mira, alguns dels que vam votar diumenge, m'enteneu el que vull dir? És a dir, els que vam votar diumenge són els que no han fet habitatge social a molts municipis, per exemple. O els que vam votar fa un mes, avui fa exactament un mes, són precisament els que des del Congrés dels Diputats fan les lleis.
Una precisió, i corroborant el que deia al senyor Gallegos, que per cert ens coneixem. Salutacions. Corroborant el que deia sobre la prevaricació dels jutges, sobre que els jutges estan incomplint la llei en els processos d'execució hipotecaris, porten anys i anys i anys incomplint la llei. El Tribunal Europeu ho ha posat sobre la taula un munt de vegades i continuen prevaricant, incomplint la llei els jutges a l'Estat espanyol. I totalment d'acord amb el que acaba de dir el senyor Gallegos, que realment hi ha uns interessos molt potents, un poder molt potent del capitalisme que està fent de l'habitatge un bé per especular, per robar a la classe treballadora tots els diners que han anat guanyant amb la força del seu treball, amb l'esforç de molts i molts anys.
Deixeu-me saber, ho dic perquè jo ho desconec, en què estan incomplint la llei?
Mira, per exemple, puntualment,
endavant. Ho dic perquè ho sapiguem. Endavant.
La llei que fan aquests polítics té un límit, i és que ha de tindre bona cara, no? I hi ha coses que no poden dir. Allò que no poden fer els polítics a la llei és el que acaben de fer els jutges. Els jutges van més enllà. Per exemple, les execucions hipotecàries, com he dit, es viola la llei des del principi fins al final. De fet, la majoria o...
En què es viola la llei?
Mira, posa un exemple.
Sí, sisplau.
Quan comença una execució hipotecària, el jutjat ha de demanar al registre de la propietat el certificat de domini i càrregues. I el registrador li ha d'enviar, i aquest certificat ha de constar tota la hipoteca tal com tu la tens, però no aquest certificat, i a més ha de constar la clàusula de venciment anticipat. Bueno, si no hi consta, doncs no es pot fer l'execució hipotecària. Doncs això ni es mira, ni es té en compte, ni res. L'execució hipotecària comença abans de tindre aquest certificat. Aquest certificat es demana, el registrador ho envia de qualsevol manera, la majoria incompleixen els requisits, i després, quan arriba al jutjat, ni es mira, es fica a l'expedient, però allà està, però no serveix per res. O sigui, aquesta és una. Aquest és un exemple, N'hi ha moltes,
altre exemple...
perquè és una rere l'altra.
Marta, per exemple, un altre exemple.
Sí, sí, sí. Un altre exemple podria ser que el Tribunal de Drets Humans ha declarat com abusiva la clàusula de venciment anticipat, i quan es declara per part del Tribunal, de Drets Humans Europeu, es declara una clàusula abusiva, aquesta clàusula ha d'anar automàticament fora del contracte, perquè si no als bancs els hi sortiria gratis poder col·locar clàusules abusives, i està ja estipulat per llei que quan una clàusula es declara abusiva s'hagi de treure del contracte. Aquesta clàusula no és una clàusula qualsevol, és una clàusula que permet a l'entitat bancària començar l'execució hipotecària. És com una clau que dona accés a l'execució hipotecària. Si aquesta clàusula no existeix, el banc no pot començar l'execució hipotecària, l'execució es declara nula i, per tant, el banc no pot reclamar quedar-se amb la casa de la persona perquè no té aquesta eina, perquè ha comès una situació d'abusivitat davant dels consumidors. Doncs en els tribunals de l'Estat espanyol, pensant és que hi ha jutjats on sí que s'anulen les execucions hipotecàries, com va passar, per exemple, en el procés que jo he viscut, perquè a mi personalment fa anys em va passar això. En el meu procés va caure en un jutjat, però això és una ruleta russa, Et pot tocar un que vagi bé i et pot tocar un altre que vagi malament. I milers i milers i milers de persones han estat desnonades de forma il·legal a tot l'Estat espanyol incomplint aquesta normativa que estic dient de la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat.
Mira, deixeu-me un moment, un instant, sisplau, perdoneu un moment, perquè tinc al telèfon una persona que ha estat desnonada. Ángel Reyes, bona tarda, benvingut.
Hola, buenas tardes. ¿Això és en directe o és en ràdio?
És en directe, ja t'ho he explicat. Sí, digues, endavant, Àngel.
Estava parlant, però dic, no sé si estic a la ràdio o no estic. Perdoneu, sí. Si estic al carrer, fa molt de vent, eh?
No pateixis. Escolta'm una cosa. Quan et van desnonar, a tu?
Perdó?
Quan vas ser desnonat, tu, Àngel?
Jo, diguéssim que me van treure del pis, pues ara farà 4 anys.
I per què?
Pues va arribar un moment que jo tenia... No tenia feina, no podia pagar, vaig dir al banc, no puc pagar més. Vaig conèixer la plataforma Terres de l'Ebre, i a partir d'aquí va ser quan me van ajudar ells a fer tot el procés.
Quan dius a fer tot el procés, què vol dir?
Bueno, el procés vol dir que, diguéssim, primer vaig haver de fer el meu cas, presentar-lo a la plataforma, i vaig tindre durant un mes anar a reunions de 6 a 7 de la tarda, escoltar els altres casos i després, en el cas, va entrar a assemblea, diguéssim, a assemblea. I se va arribar a l'acord que una fecha en concret faria, una, diguéssim, la... desnonament al banc, diguéssim, tancar el banc. Una, com si dius?
Una concentració, una manifestació.
Una manifestació, sí. El dia 7 de novembre va ser.
I va servir per algú o no?
Claro que va servir. Jo, diguéssim, com li dius, aquest matí estic a la seva companya, jo, diguéssim, jo tenia la relació en pago per mi, conseguida, però, diguéssim, no la firmava perquè havia un pico que, no, que jo no pagava ni llum, ni, perdó, no pagava los deguts, diguéssim, de l'IBI. I algo més, havia un pico i vaig dir, jo vull que entri tot al pis. Si no, no, no feia res. Llavors va ser la plataforma, me van redir... Perdó, és que sí, al carrer estic mica nerviós.
No pateixis.
Va ser, diguéssim, que bueno, la plataforma va revisar molt el cas, ho van portar, diguéssim, per juntar a casa pròpia meva, van portar un paper, diguéssim, a Madrid, conforme jo tenia la propietat única, i a partir d'aquí se va decidir fer l'acció al banc.
Correcte. Escolta'm, tu quan vas ser desnonat, quan vas perdre el pis teu, on vas anar a viure?
Jo, diguéssim, vaig estar un any a dos pisos pont d'aquí d'Amposta.
Per tant, diguéssim que l'administració a tu et va poder assistir a través de serveis socials.
O sí, l'administració d'aquí d'Amposta, els serveis socials, me van donar un pis, diguéssim, de pis puente, que diuen. Vaig estar 6 mesos puestos i 6 mesos d'altre. I a partir d'aquí va ser com, diguéssim, vaig aconseguir el pis d'habitatge.
Correcte. I ara estàs vivint en un pis d'habitatge.
D'habitatge, sí, d'habitatge de Barcelona.
D'habitatge
sí.
Social. T'agraeixo molt, Àngel, que ens hagis d'explicar la teva experiència. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Fins després. A reveure.
Adéu, adéu, Àngel.
Per tant, si hi ha habitatges socials, hi ha com a mínim possibilitat de reubicació d'aquestes famílies, d'aquestes persones que han estat desnonades. Abans de seguir un moment amb el José Ángel i amb la Marta, Josep, això és el que feies tu referència, no? És a dir, el que s'intenta és sempre trobar una sortida per la família. És a dir, que no és el mateix una família amb infants que una persona, bueno, que tingui una altra filosofia, per entendre'ns. Josep.
Ell d'anys. Doncs vam amb serveis socials, juntament i a petició del reelegit alcalde Adam Tomàs, vam iniciar una comissió d'ocupacions a la nostra ciutat, i el que fèiem era doncs tractar les diferents problemàtiques i sobretot nosaltres donar la nostra visió a nivell policial i després arribar a un acord també amb els tècnics de serveis socials. Més que res, posaré un exemple, per exemple, d'un bloc de pisos que teníem totalment ocupat, a més dels que abans he catalogat com a especialment problemàtics.
Sí.
Era concretament al carrer Godall de la nostra població d'Amposta. Era un pis on hi havia diferents punts de venda de tràfic de drogues, a més, vull dir, l'establiment insalubre. Aleshores, òbviament, el que era la connexió a la llum era totalment fraudulenta. Feia molt de temps que s'estava treballant, perquè també es creava molta inseguretat i alarma social al barri, i bé, vam estar treballant conjuntament amb l'equip de serveis socials, perquè, clar, òbviament nosaltres podem fer tota la pressió policial que la llei ens permet, fins i tot realitzar el tall de subministrament de, tant de l'aigua com de la llum. Pensem que aquí no estem davant del que és la pobresa energètica. La pobresa energètica seria, vale, doncs, una àvia, vale, que a conseqüència de l'augment tan gran que ha tingut el rebut de la llum en els últims anys, doncs no pot fer front al pagament del rebut, però aquí no, aquí estem davant d'una actitud totalment delictiva, que clar, òbviament, els cossos policials hem de realitzar un altre tipus d'acció totalment diferent. Aleshores, en una d'aquestes reunions que us he fet referència abans, òbviament, jo li vaig traslladar a la cap de serveis socials d'Amposta de que havien de tindre preparat el plan B. Perquè, òbviament, nosaltres podem realitzar i podem concertar amb les subministradores dels serveis, el que és els talls de subministrament, però en el moment de que, jo li dic, el botó antipànic, de que nosaltres premem, tot el sistema social de la nostra població ha d'estar preparat, perquè en aquest cas en concret teníem 8 famílies, ja. Inclús n'hi havia una amb un nen petit, que els havien de reallotjar. I és aquí on vam estar treballant i finalment, òbviament, a part de fer la nostra pressió, tant amb operatius policials, contra la lluita contra el tràfic de drogues i amb els talls de subministrament, però ja paulatinament vam reallotjar totes aquestes persones, les famílies que tenien fills, i vam reallotjar-los als diversos pisos pont que tenim en posta. Aquí també trasllada de que, òbviament, això és fonamental de que els diferents governs apoyin aquestes polítiques. Com a exemple, només dir que en posta, crec recordar que aquesta setmana s'assignaran 59 vivendes socials d'un acord que ha firmat el nostre Ajuntament amb el Servei d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i que això permet doncs, que moltes persones que es trobin en situació irregular, perquè han esdevingut amb ocupacions sobrevingudes o perquè no poden fer front a l'augment del lloguer, doncs puguin tindre una vivenda i a més puguin fer front a una situació de pagament regular del seu lloguer.
Doncs, de fet, aquí tenim tantes coses a explicar que en 83 programes no en tindríem prou. En tot cas, si n'hem de fer 83, n'hem fet el primer dels 83, en queden 82, i em comprometo a no fer-ne 82, però fer-ne sí algun més per parlar d'aquesta situació. I us agraeixo moltíssim, Josep Àngel, que ens hagis acompanyat aquesta tarda i que ens hagis permès conèixer, ja et dic, l'epidermis d'una problemàtica molt, molt més profunda. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, advocat.
Gràcies a tu.
També a la Marta Fuera. Marta, moltíssimes gràcies també, que vagi molt bé i bona feina des de la PA.
Gràcies.
Fins després. Josep, també moltíssimes gràcies per haver-nos explicat com ho gestioneu a les Terres de l'Ebre. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Josep Maria, només un últim apunt, dir que personalment considerem el nostre model policial que estem implementant a la nostra ciutat, de que realment quan es produeix un desnonament en el qual participa la PAC és perquè considerem de que tot el sistema administratiu i estructural de la nostra societat ha fallat.
I tant.
Estem d'acord amb això i afegim només un apunt, ja que també han afegit un apunt, que puntualitzar que ser pobre no és delictiu, no és ser una persona delinqüent. Crec que és molt important això també.
Bueno, no m'afegiu més apunts perquè al final és que no m'hi cabrà el que ve al darrere. Gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera.
Adéu-siau.
Gràcies, a reveure. Yes.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Perquè tinc aquí assegut l'amic i col·laborador, més amic que col·laborador. Bueno, col·labora cada setmana, però el considero més amic que no pas col·laborador. Antoni Curto, com estàs, Antoni?
Bon dia, bon dia.
El col·laborador només col·labores un cop a la setmana amb nosaltres, i en canvi amic ho veig cada dia.
Ah, val. Sí, però ens veiem només un cop a la setmana.
Ja, bueno, no, dos, com a mínim, que sempre és bo. De què hem de parlar, Antoni?
Avui parlem d'una espècie, també recordo la setmana passada que vam parlar d'una espècie molt rara. Avui també parlarem d'una altra espècie molt rara. Un gastrònom empedernit, perquè jo em pensava la setmana passada que no hauries gaudit d'allò, del bunyol de mar. Avui parlarem de l'espardenya.
Home!
N'has menjat, d'espardenya?
També, les espardenyes.
Oh, veus, sabia que jo...
És veritat, però això no és virtut meva, eh? Jo he tingut família que pescaven i llavors, tinc l'oportunitat d'anar-ho a provar.
Sí, doncs has gaudit d'un dels objectes de mar més cars, perquè el seu preu està entre els 100 i 140 euros al quilo. Si ho trobes, això, si ho trobes.
Però ja t'he dit que jo vinc de tenir família pescadora i que aquestes coses ja...
Molt bé, l'espardenya de mar, també, que es diu llonguet, cogombra de mar, no és un peix ni és un mol·lusc, és un equinoderm.
Ah, sí?
I dels equinoderms, sí, és cosí germà, com si diguéssim, de l'estrella de mar o de l'erisó de mar, no? Doncs aquest equinoderm té forma de cuc. Si nosaltres el veiéssim o veiéssim una foto, l'hauríem com una cosa tubular, com amb uns peuets.
Fa una mica d'angúnia.
Sí, perquè a més té una crosta molt dureta, i viu doncs, semienterrat també al fang, entre un metre i 400 metres de profunditat, i se'l pesca per arrossegament, amb un arrossegament especial. És a dir, l'has d'agafar o se't queda a vegades amb les xarxes d'arrossegament, que antigament molts llocs el tiraven. En realitat és una menja molt dels països catalans, València, Catalunya i Mallorca. I fora d'aquí, fins ara, o fins fa poc, no el tenien valorat, almenys a Europa.
D'acord.
Al Japó sí, perquè sempre sí que està difós per tot el, per arreu, de, sobretot de l'hemisferi nord, però al Japó se'l mengen cru, aquí no. Aquí,
ah, sí?
Sí, se'l mengen cru. I ara diré el que es mengen. Bueno, doncs, si algú l'ha vist, doncs veurà que és una cosa tubular, és un salomat, que un salomat vol dir que té saloma, que fixeu-vos que com nosaltres som un tub. En realitat, quan les persones diem que som tal i qual, és un tub revestit d'això d'epidermis més o menys complicada i tal.
Però som un tub.
Sí, però realment per allà entra per un costat i surt per l'altre. Ja està, vull dir, això és...
Si els diocortes normals entra per dalt i surt per
l'altre. És molt senzill, el seu sistema. En el cas de que això és una holotúria, s'anomenen holotúries, aquests tipus, i el que és curiós és que per fora tu veus una secció, o si te'l tallen, tu sembla que veus una secció doble, no?
Sí.
Com, si, com nosaltres, que ens veiem partit, però en realitat els òrgans estan distribuïts com si fossin pentes radials, igual com una estrella de mar.
Val.
Sí, però torno a repetir, el camp de tindre, si ningú l'ha vist mai, és una cosa babosa, allargada, que a més se li enganxen també molts de bitxos, perquè com està al fons, que el seu aspecte no és que sigui de lo més... Un dels, de les qüestions que és curiós, que hi ha gent que diu que menja les gònades.
I uns altres sí, també que... ells hi diuen així.
Però les gònades són les parts sexuals del, de l'organisme.
Val.
Però no és el que et menges. El que et menges és la part muscular, perquè ells, quan es mouen, fan uns sistemes de construcció i llavors tenen una estructura blanquinosa, que és el que tu veus, que és una cosa blanca, com si fos una navalla.
Sí.
Té també un gust semblant a la navalla i l'aspecte és molt semblant. És una cosa blanquinosa, allargada...
Sí, com una mena... És com més carnós que l'almeja, però bueno, ja és així, no? I és bastant...
I és curiós perquè els pescadors ja la tallen i ja la porten al...
Ja
porten això perquè la gent ja no ho tingui que obrir, o els peixeters, per si no la saben obrir. I és una part carnosa que està molt enganxada a la tícula aquesta protectora, no? És curiós perquè és un menjar molt car, és molt car. No sé si és dels més cars d'això que per quilo. I aquí, en un moment determinat, només ho menjaven els pescadors i gent al voltant dels pescadors, és a dir, no tenia un preu, fins que es va posar molt en boga de la Nou Cuisine.
Ah, d'acord, vale.
De la Bulli en companyia...
Bulli Foundation,
sí,
vale.
Sí, coses d'aquestes. Bueno. Perquè la Costa Brava era molt preuat, però torno a repetir, no la veies al mercat, sinó que se la prenien els pescadors, que se la prenien amb el vaixell, se feien a la brasa el més fàcil possible.
Bueno,
no?
Com una mica el que parlàvem la setmana passada, els bunyols, no? Que t'ho enganxaven i ho portaven i al fi... No, ni ho venien... Bueno, almenys no ho venien ni res i era de consum propi. És bo, ens ho mengem, ja està.
Ara, com és molt... És a dir, no sent... pesquen, ni es va a pescar, perquè a vegades en trobes, no és que sigui excessivament rendible, doncs ha pujat molt el preu i és això, de platerets en què menges un trosset només,
una
coseta, i dius, bueno... Però el que és curiós són dues coses molt curioses. Primer, que té un peixet sapròfit dintre de l'estómac, que va menjant, perquè el cogombre o aquest, l'espardenya, és filtre.
Vale.
Va filtrant l'aigua i es va agafant tots els detritus que ell... Però dintre també hi ha un altre peix que filtra el que deixa de filtrar.
Val.
I si té gana, doncs també se li menja les gònades. I
de tant, sí?
Sí, és una cosa curiosa.
Té un peix paràsit, per
sí, exemple. Sí, té un peix paràsit. Aquest es diu la pixota o panfort. Vull dir, també és un altre tipus de peix castell. I de tant en tant, si l'emprenya molt, doncs va i treu tot a l'estómac. I després el torna a regenerar.
Ah, sí?
I treu a l'estómac amb el paràsit. És una cosa molt curiosa. No?
O sigui, ell mateix s'autoneteja.
Sí, diu, ostres, m'estàs emprenyant molt, m'estàs menjant la gònada, ja en tinc prou, no?
Pam.
Si l'altre només va menjant el que va deixant, doncs no li passa res. Però si l'empipa una mica, pam, treu tot i ho treu. I després ell mateix torna a regenerar el seu intestí. Actualment, no tan sols és un producte gastronòmic de primer ordre, o d'ordre exquisit, amb això, amb plats exquisits, sinó que, a més, a nivell de medicina s'han trobat moltes utilitats. S'han utilitzat col·làgen de l'espardenya per fer còrnies artificials, això als Estats Units. És una cosa important. Després també s'ha trobat que té una proteïna, la lectina, que protegeix contra la malària. I això s'està utilitzant molt, vull dir que, per tant, potser d'aquí un temps encara pujarà més de
gràcies
preu.
Gràcies a l'espardenya perquè... de la Costa Brava,
sí.
Comencem a ser efectius amb la malària.
I després també s'està treballant a nivell nerviós per protegir implants nerviosos que s'estan fent, i és una manera de, a la mielina, de protegir-lo, part del d'això. Per tant, té unes aplicacions mèdiques molt importants que, si van continuar en aquest sentit, doncs serà més, encara més fehacient, no? Serà més conegut. Perquè realment, conec, a part de tu, que ets un gastrònom...
No.
És sí, sí, no, no.
Ja no. Ara jo buscaré... fa molts anys, que no...
Buscaré un bitxo d'aquests que no t'hagis menjat i no sé si el trobaré.
I crec que una o dues vegades com a molt he menjat, i ja et dic, era petit, jo no...
No. Bueno, però te l'has menjat jo. Que, sí, per exemple, sí. L'altre sí que el vaig provar fa molts anys, però aquest no l'he provat mai. Jo... Sí que vaig tenir oportunitat una vegada, però al final no va resultar. Al final se la va menjar un altre i em vaig...
Vaja, no, jo recordo el garabí al costat, no, va, prova, pum, pum, i un tros, un trosset, i tal, i bueno, sí, molt merder, està bé, no, per tornar-se boig, sincerament, o almenys la que jo vaig menjar.
Sí, però fixa-t'hi que ara està tan en expansió que des de la Costa Brava i la zona aquesta, perquè rep diferents noms, però des de la Costa Brava, tota Catalunya i també les Balears, s'ha exportat això amb els plats aquests especials i tot això, i s'està mirant de conrear artificialment també a Galícia i altres llocs. Ara bé, la del Mediterrani, diuen, jo torno a repetir, que jo en això de la qualitat no. Però diuen que la qualitat que té les de la Costa Brava i tot això no té res que veure amb els d'altres, que potser són subespècies o altres espècies, perquè és el Paristochopus regalis.
Ah, vale, molt bé.
I en altres Paristochopus... Sí, això... No m'insultis, no? Li dius això a un... I es veu que sí, que ja tot... Però torno a repetir, amb una cuina molt selecta... A la Costa Brava no, perquè ho fan amb arròs, fan suquet amb això... I encara pots trobar algun restaurant que t'ho fan a un preu relativament assequible.
Arregladet.
Tothom diu que si tu la veus en una carta en un restaurant allà on vagis, sobretot del Mediterrani, i si és del nord millor, que l'agafis.
Que l'agafis. Jo vull anar a un restaurant a llançar que... Bueno, ja t'ho explico. Gràcies, Antoni, que vagi bé.
Fins la setmana vinent.
Fins la propera setmana.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sé que en tu roda el meu món. Dorm segur, vora del foc. Sense tu ho he constel·lat, però em caldràs tu per aterrar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.